Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia, Francesc Antic, reconegut ara sí amb la Gran Creu de Carles III. El govern espanyol ha pres aquesta decisió. En el Consell de Ministres d'avui corregeix així el greuge generat després de deixar fora el dirigent socialista de les distincions atorgades les darreres setmanes a altres presidents autonòmics desapareguts. És una notícia que s'ha conegut fa uns minuts, en uns moments en sabrem més detall, però l'actualitat avui també passa per la situació dels jutjats a les Balears, que el sindicat CESIF qualifica de caòtica des de fa anys, però ara es veu agreujada per la nova reorganització dels jutjats que ha aprovat el Ministeri de Justícia i que suposa que en una setmana entrin en funcionament els tribunals d'instància. L'inici de l'any, augura aquest sindicat, serà ben complicat. Avui és dimarts, 23 de desembre. Margalida Cifres, al control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Marcel Pic. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per les obres que Palma farà per millorar el circuit de carrils bici.
Sí, Cort invertirà 14 milions d'euros per modificar carrils que ocupen passos de vianants de forma perillosa, interseccions mal dissenyades, altres que afecten aturades de bus o contenidors. El pla començarà per eliminar 15 places d'aparcament al carrer 31 de desembre i un carril de circulació en un tram del carrer Francesc Suau.
13 milions d'euros per la reforma de la ronda E10 d'Eivissa.
És la també coneguda com a Avinguda de la Pau, una de les principals artèries d'accés a la capital eivissenca que es vol reformar per unir els barris de Can Escandell amb Can Misses i Eivissa Centre. Ara es farà una licitació que haurà d'incloure un estudi de mobilitat per saber com dissenyar els accessos.
Detectat un augment del consum de ketamina a les Balears.
Un estudi del Servei d'Anàlisis Clíniques de Son Espases indica que el consum n'ha incrementat un 300% a les illes d'ençà del 2023. Si fa dos anys es va detectar aquesta substància en 80 pacients, que l'any passat en varen ser 206. Diverses entitats que treballen en les addiccions i les drogues s'hi mostren preocupades.
A Menorca, mentrestant, s'han habilitat ja diferents punts per vacunar-se contra la grip sense cita.
L'objectiu és facilitar l'accés a la vacuna per millorar la cobertura de la població en un moment d'inici del període epidèmic marcat per les festes de Nadal, amb reencontres familiars que poden incrementar el risc de contagi.
Volem conèixer també els titulars dels esports. El futbolista del Mallorca, Mateu Jaume, parla d'un cap d'any agredolç. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. El jugador de Petra assumeix que l'equip mallorquinista no tanca l'any amb les millors sensacions i espera un 2026 millor en aquest sentit. D'altra banda, en bàsquet, el Palmer encara no ha tancat el fitxatge d'un nou entrenador i en ciclisme tot està a punt per la nova edició de la Challenge Volta a Mallorca el pròxim mes de gener.
I molt pendents en aquesta hora també del temps, de la previsió per les pròximes hores. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, ens trobem de nou en una jornada marcada pels núvols i també per les pluges. Ruixats de caràcter local que de moment han afectat sobretot entre Mallorca i Menorca. Al capvespre podran continuar de forma dispersa, esperant que el gruix es pugui donar cap al ponent i mitjon de Mallorca, tot i que des de la resta de l'arxipèlag també podrem veure ploure. El vent bufarà moderat de ponent i mestral. En conseqüència, l'onatge serà intens a la costa més exposada. I a tot això li haurem de sumar una temperatura bastant baixa. Avui la màxima girarà entre els 10 i els 14 graus aproximadament, convé abrigar-se per sortir al carrer. I què passarà demà? Alternança de sol i núvols fins al migdia i cel més tapat al capvespre, amb possibilitat de ruixats a darreres hores, principalment entre Menorca i el nord-est de Mallorca. La temperatura no canviarà gaire, més enllà d'un petit augment de la màxima, i tot això estarà acompanyat per unes condicions més tranquil·les quant al vent i l'onatge.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
A El sindicat CESIF denuncia un caos judicial quan falta una setmana perquè entrin en funcionament els tribunals d'instància. Aquí a les Illes, la situació més preocupant la viuen els jutjats de Segerreria a Palma, on, segons l'organització sindical, els mateixos funcionaris són qui moltes vegades han d'organitzar la mudança a causa de la nova organització dels jutjats que ha aprovat el Ministeri de Justícia. El CESIF va demanar una pròrroga de 6 mesos per implementar de manera ordenada tot aquest procés, però Madrid ho va rebutjar. Davant aquest escenari, el sindicat pronostica un inici del 2026 ben complicat als jutjats. Carme Moreno.
El responsable de justícia, el CESIF a les Balears, Pablo Rodríguez, explica que la modernització de la planta judicial ha fet un milenar de funcionaris de l'arxipèlag que ara mateix no saben quina és la seva destinació en la implantació dels nous tribunals d'instància. Els jutjats de Segerreria, els funcionaris van amunt i avall i s'assabenten de quin serà el seu lloc de feina a través del pòstits que es troben col·locats a les taules. Una situació que Rodríguez diu té conseqüències per als usuaris de l'administració de justícia.
Ahora mismo podemos decir que este servicio público no se está prestando, de ninguna manera. Bueno, se está prestando de una manera absolutamente precaria porque el funcionario ni siquiera tiene un puesto de trabajo.
El CESIF assegura que la transformació dels òrgans judicials està generant retards als jutjats de Segerreria, ja que els funcionaris es veuen obligats a centrar els seus esforços en fer la mudança del lloc. És el delegat sindicat del CESIF, el jutjat de Segerreria, José Antonio Muñoz.
Yo vi la semana pasada gente que tenía citaciones a las 10 de la mañana para un acto de conciliación y que no sabía dónde acudir. O actos como apoderamientos a favor de procuradores o profesionales, y mientras estaban realizando esos actos, venir gente de la mudanza y empezar a cambiar las mesas de sitio, cuando el funcionario se quedaba prácticamente sin dónde apoyar el ordenador.
El sindicat també està preocupat perquè els funcionaris rebran expedients de qualsevol jutjat en formes de tramitació diferents. Això els obligarà a analitzar els expedients amb molta cura per evitar incidents de nul·litats d'actuació. Els tribunals d'instància han de dir que ja s'han implantat a Inca i Manacor, però el CESIF lamenta que no s'ha après res d'aquesta experiència.
El CESIF no és l'únic sindicat que avui ha posat damunt la taula reivindicacions per l'any que ve. Comissions Obreres demanar el 2026 que els sous dels treballadors de les Balears siguin suficients per dur una vida digna a les Illes. I no és només un desig, el sindicat es compromet a fer feina per aconseguir-ho des de les competències que té. A més, exigeix al govern polítiques transformadores del model econòmic i de millores efectives dels serveis públics.
El secretari general de Comissions a les Balears, José Luis García, recorda que l'executiu autonòmic té potestat per compensar amb millores al transport públic, per exemple, l'empitjorament del poder adquisitiu de la classe treballadora. A més, García reclama intervenir en el preu de l'habitatge, generar-ne de públic i impulsar polítiques que redueixin la possibilitat d'especular amb les cases.
Necessitem accelerar les polítiques orientades a millorar els serveis públics que més impacten a la ciutadania. Estic parlant d'habitatge, estic parlant de mobilitat, estic parlant que en el mercat de treball s'ha de parlar de formació. No volem, des de Comissions Obreres, titulars. I no farem seguidisme dels titulars.
Comissions també demana al govern que afronti el repte d'increment demogràfic des d'una transformació del model econòmic.
Seguim amb més notícies sobre el model turístic i previsions. I és que la secretària d'Estat de Turisme i el conseller del Ram han coincidit avui que les polítiques en aquesta matèria han de servir per millorar la vida dels residents.
Amb dos dirigents polítics també coincideixen que no s'ha de valorar el funcionament del sector només amb xifres d'arribada de turistes. La secretària d'Estat, Rosario Sánchez, ha augurat la fi de l'efecte xampany postpandèmia.
I aquest creixement o millora del sector turístic té sentit sempre i quan i en el punt en el que millora la vida dels residents de cada un dels territoris, que serveixi, per exemple, en territoris com són les Illes Balears, que és un territori molt especialitzat en turisme, que aquest mateix sector turístic pugui servir per la diversificació de l'economia en el territori.
I el conseller de Turisme, Jaume Bausà, ha apostat per polítiques que millorin l'experiència turística i la relació dels residents amb els visitants.
Començar a valorar la temporada turística no tant per nombre de passatgers que mos passen passar a l'aeroport, sinó que amb aquelles conseqüències positives que deixa damunt el territori. Valorar la temporada turística des d'una altra perspectiva i fer feina perquè sigui més sostenible per tots, per aquells que ens visiten, però sobretot per residents, que crec que és el que ens ha d'ocupar de bon de veres.
Amb l'objectiu de continuar transformant l'activitat turística, l'Estat i el Govern han signat avui una pròrroga al termini d'execució dels fons europeus destinats a les Balears en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. S'espera que el mes de maig hagin finalitzat gairebé tots els projectes que van des d'esbocaments d'hotels obsolets fins a renovació de passejos marítims, passant per subvencions per a la instal·lació de llits elevables. A les Balears han arribat 287 milions i mig de fons europeus per a la transformació del sector turístic.
Deia Rosario Sánchez que no s'ha de valorar el funcionament del sector només amb xifres d'arribada de turistes. El cert, però, és que continuen augmentant, en concret, més d'un 6,5% les pernotacions hoteleres al novembre, un mes que dona el sus a la temporada baixa. Són dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística, que també apunten la tarifa mitjana diària per habitació, que va ser de 110 euros, i és pràcticament un 2,5% manco que l'any passat.
En total, fins al novembre, els hotels de les Balears han allotjat a més de 12 milions de viatgers, dues dècimes més que en els primers 11 mesos de l'any passat. En total, al novembre, varen allotjar-se a hotels de les Illes Balears prop de 140.000 persones, un 15% més que l'any anterior. I d'aquestes, 6 de cada 10 residien a l'estranger. L'estada mitjana també va ser molt més curta que en altres mesos, amb una mitjana de 3 dies. Amb tot, les Balears varen registrar el mes passat una ocupació que ha fregat el 50% i ha donat feina a prop de 7.000 persones a totes les illes.
També els visitants que arriben en creuer a les illes han augmentat enguany. De fet, els ports de les Balears han rebut entre el gener i el novembre un total de 2,55 milions de creueristes. És un total que suposa superar, i amb un mes d'antelació, els 2 milions i mig de tot el 2024.
Són xifres de l'informe mensual corresponent al mes de novembre elaborat per Ports de l'Estat, que reflecteix que la xifra de creueristes a hores d'ara s'ha incrementat un 4,5% interanual. Si miram el novembre tot sol, es produeix un significatiu descens d'un any per l'altre. Mentre aquest novembre han arribat prop de 100.000 passatgers de creuer als ports de l'arxipèlag, l'any passat foren gairebé 145.000.
Ho dèiem en titulars, l'Ajuntament d'Eivissa encarregarà un estudi de mobilitat per a la reforma de la Ronda E10, la també coneguda com a Avinguda de la Pau i que és una de les principals artèries d'accés a la capital eivissenca. El Consell de l'Illa els ha cedit 13 milions d'euros per aquest projecte, n'informa Enric Fernández.
La reforma de l'Avinguda de la Pau servirà per unir els barris de Can Escandell amb Can Misses i Eivissa Centre. Ara es farà una licitació que haurà d'incloure un estudi de mobilitat per saber com dissenyar els accessos. Prèviament ja s'estan adequant els passos per fer aquest punt més accessible als vianants. Rafael Triguero és l'alcalde de Vila.
L'Ajuntament d'Eivissa assumeix aquesta responsabilitat de millora, aquest compromís amb els ciutadans, no només de la ciutat d'Eivissa, sinó de Silla, que venen a la ciutat per qüestions laborals o altres qüestions, que tenim que tenir una via segura.
De la inversió total de 13 milions d'euros i de la qual aquest dimarts s'ha signat el conveni, se'n fa càrrec el Consell d'Eivissa. La institució ha tornat a reclamar que la reforma s'hauria de pagar amb el finançament del conveni de carreteres, que, com recorda el president Vicent Marí, reclamen a l'Estat des de l'any 2019. Marí ha lamentat que ja hi ha altres obres en marxa a la xarxa que paga el Consell i no Madrid.
Tant la reforma de CE10 com la rotonda dels caçadors són obres que estan en marxa a pesar de que des del 2019 no disposam d'un conveni de carreteres que hauríem d'haver firmat en su govern central. Seguirem insistint.
El conveni preveu que l'Ajuntament d'Eivissa, que s'encarrega de la licitació i l'execució, pugui incorporar modificacions al projecte.
I després de més de 5 hores de feina, ha estat possible aixecar el camió grua que des d'ahir bloquejava la carretera de Cala Rata al port de Maó, a Menorca. Axel Camarasa.
Bon dia. Efectivament, operació exitosa aquí a Cala Rata, a l'altra banda del port de Maó. Els operaris han pogut salvar el vehicle, aquest camió grua de grans dimensions, que ahir va patir un accident, va trabucar i va provocar danys a una casa amb la qual estava fent feina a un nivell inferior. Ha estat necessari diverses dotacions de vehicles de grans dimensions que han arribat avui de matí a primera hora procedents de Mallorca per dur a terme les tasques de rescat. Ha sigut una operació podem dir pràcticament quirúrgica. S'ha fet amb molta lentitud per poder salvar el vehicle. Ha estat una actuació que s'ha allargat durant diverses hores, i és que s'havien de fer actuacions complementàries per garantir la seguretat de tot l'operatiu. Era necessari, en primer lloc, en retirar el cablejat elèctric que ha requerit dels tècnics d'Endesa, una actuació que s'ha fet al voltant de les 10 del matí, i després ja s'ha preparat la gran grua procedent de Mallorca amb fins a 72 tones de contrapès per poder aixecar aquest camió grua. Hores d'ara, el vehicle s'està avaluant, sembla ser que no pateix danys d'importància i, per tant, podem qualificar d'exitosa aquesta operació que va iniciar-se ahir, podem dir, quan aquest vehicle estava actuant, estava fent una obra, i sembla ser que el terreny, a conseqüència de les pluges, va desprendre's i va provocar que trabuqués i que provoqués danys al sostre de la casa a la qual estava fent feina.
A Palma, l'Ajuntament invertirà 14 milions d'euros en la remodelació dels carrils bici de ciutat. Actualment, gairebé 4 de cada 10 ocupen passos de vianants de forma perillosa. 77 interseccions amb vehicles rodats estan mal dissenyades, una vuitantena d'aturades de l'EMT hi ha problemes amb els usuaris, i 118 contenidors de malla estan mal col·locats. El pla començarà per eliminar 15 places d'aparcament al carrer 31 de desembre i un carril de circulació en un tram del carrer Francesc Suau.
És la solució proposada per l'eliminació de l'itinerari ciclista del carrer Blanquerna, que ha explicat avui el regidor de Mobilitat, Toni Deudero. Ha estat en una roda de premsa per presentar la segona fase de l'estudi de la xarxa de carrils bici, que proposa aquesta solució per Blanquerna i altres dues per als carrils de l'estació intermodal i la plaça Verge del Miracle. Això de forma més immediata. A llarg termini, durant els pròxims 10 anys, Cort es proposa ampliar la xarxa ciclista en 60 quilòmetres per posicionar la ciutat al capdavant del rànquing estatal.
De ser la novena en número de kilómetros de carril bici segregado por 100.000 habitantes, una vez finalizado la ejecución de todo este plan, pasará a estar en la segunda posición de esas 19 capitales de provincia, únicamente por detrás de Zaragoza.
Deudero ha explicat que el pla està molt detallat, tant pel que fa a reformes com a pressupost, però que pot anar canviant segons les necessitats de la ciutat.
No es un documento cerrado ni es un documento de dogma, sino que es un documento para tener una orientación técnica muy clara y un cómputo económico de qué costaría mejorar tan ostensiblemente los kilómetros de carril bici de la ciudad.
Tot això quan Cort ha donat explicacions avui precisament de les actuacions que ha duit a terme a la plaça de Llorenç Villalonga després de la cassolada d'ahir contra la tala dels Bellaombres. Els tècnics municipals han explicat tot el procés que s'ha duit a terme, des dels factors de risc que hi havia, la comunicació als diferents agents socials, la resposta rebuda pel jutjat i, finalment, la tala per motius de seguretat. És Belén Soto, la regidora d'Infraestructures.
Esta actuación que se ha llevado a cabo siguiendo que se han llevado a cabo ha sido siguiendo criterios estrictamente técnicos, tanto para el Servicio de Parques y Jardines como para todos los miembros de este equipo de gobierno. La eliminación de los ejemplares era la última opción.
Segons Soto, els tècnics ja estan treballant a la reposició amb altres exemplars. I l'Ajuntament de Sineu ja té en les seves mans el projecte de reforma i adequació de l'arxiu municipal situat a l'antic convent de mínims, actual seu del consistori. El pressupost d'execució és de prop de 350.000 euros.
El president de la institució insular, Llorenç Galmés, ha lliurat al batle de Sineu, Toni Mulet, el document amb les actuacions previstes a l'arxiu, que consisteixen en la conservació, restauració i consolidació fundacional de la coberta. Al tractar-se d'un edifici catalogat com a bé d'interès cultural, es mantindran tots els elements històric-artístics, reformant-se l'interior i dotant-lo dels serveis necessaris. És Tomeu Mulet.
Una obra que haurem de fer, que haurem de fer, perquè allà hi guardem l'arxiu històric document del 1300, 1400, i per tant és una feina que s'ha de fer la coberta de l'arxiu històric, i això també serà gràcies a aquest projecte de cooperació tècnica del Consell de Mallorca.
D'altra banda, també han visitat la nova gespa del camp de futbol, que ha costat poc més de 345.000 euros, i la millora de la vorera i el canvi del paviment del carrer Vial, projectes finançats amb el Pla d'Obres i Serveis. Llorenç Galmés és el president del Consell.
En aquesta legislatura arribarem en els 80 milions d'euros d'inversió a través del Pla d'Obres i Serveis, una partida molt important, especialment per aquells ajuntaments més petits de l'illa de Mallorca, que tenen menys recursos, que tenen un pressupost més baix i que gràcies a aquesta partida poden dur a terme projectes i reivindicacions històriques. O també, per altra banda, per exemple, els 35 milions d'euros que invertirem per millorar el cicle de l'aigua al llarg d'aquests 4 anys.
En aquesta legislatura, el Consell ha atorgat prop de 4,6 milions d'euros en inversions a Sineu.
Formentera regula l'activitat física dirigida als parcs urbans. La normativa pionera a l'illa posa fi a un buit regulador existent fins ara. L'objectiu és garantir la convivència, la seguretat de les persones i un ús equitatiu de l'espai públic. Elena Trinidad.
El Consell estableix com i en quines condicions es poden desenvolupar activitats com ioga, pilates o estiraments en espais públics com parcs urbans. Ho explica Hugo Martínez, el conseller d'Esports.
Para garantizar a los usuarios una mayor seguridad, estábamos viendo cómo últimamente habían empresas o entidades o autónomos que organizaban actividades dirigidas de una manera continuada y no se sabía si realmente tenían la titulación para ellos, si tenían un seguro. Y también, por otro lado, pues se garantiza que además paguen una tasa, al igual que hacen los mercadillos.
Les activitats hauran d'estar autoritzades i inscrites en el CENS i tenir assegurança. L'ordenança prohibeix expressament la pràctica d'arts marcials. Perquè aquestes activitats tinguin garanties de seguretat, el Consell posa a disposició les instal·lacions del poliesportiu Antoni Blanc, una mesura que alguns veïns no entenen.
Yo no veo de que tenga peligro de hacer nada de boxeo ahí. Está haciendo al aire libre, la gente pasa y se anima y se pone a hacer más cosas ahí. Se suma cada día, cada tiempo se suma más gente. Y a mí me parece mal que lo quieran regularizar, lo quieran quitar de ahí.
No, per res. No, ho fan correctament, però jo no molesto ni gent. Si quasi d'aquí, no molesto per res.
No creo que sea necesario, pero bueno, siempre todas las decisiones última palabra tiene el ayuntamiento.
L'aforament es limita a 12 persones. El règim sancionador preveu multes d'entre 100 i 3.000 euros.
Un apunt més abans de fer una petita pausa. Un home està detingut a Maó per retenir i maltractar la seva mare de 80 anys, de qui a més tenia un ordre d'allunyament prèvia.
La veu d'alerta la varen donar als serveis socials perquè feia dies que no podien contactar amb la dona, usuària del servei domiciliari de menús. Quan els agents van poder accedir dins el domicili amb ajuda dels bombers, es varen trobar el fill al menjador i la mare estirada al llit amb signes greus de violència i desatenció.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Hola, què fas per Nadal?
Aquest Nadal, producte local.
Viu unes festes plenes de qualitat amb els productes de la nostra gent del camp i de la mà. Verdura i fruita, carn i formatges, peix i marisc, els nostres vins i plats tan nostres com la porcella, els calamars farcits, el sofrit pagès, sempre elaborats amb producte local. Aquest Nadal, producte local. Bon Nadal, Govern de les Illes Balears. Cuida'm. Mallorca és que nostra, i hi vivim amb orgull i responsabilitat. Cuida'm. La volem compartir, sí, però en respecte i cura. La cuidam i volem que qui vengui la cuidi amb nosaltres. Mallorca no es visita, es comparteix. Cuida'm. Mallorca és que nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca, Consell de Mallorca, Illes Balears Sostenibles, Govern de les Illes Balears. Cuida'm. Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
L'alta incidència de casos de grip ha duit l'àrea de salut de Menorca a habilitar 3 punts per a la vacunació sense cita. L'objectiu és facilitar l'accés a la vacuna per millorar la cobertura de la població en un moment d'inici del període epidèmic. Fanny Mateu.
A partir d'aquest dimarts i fins al 15 de gener, els menorquins es podran vacunar contra la grip sense cita als 3 punts habilitats per l'àrea de salut de Menorca. En concret, els centres de salut que en el Salat a Ciutadella, es Banyet de l'Aior i del Sant Joan a Maó, en horari de matí i capvespre, excepte els dies 24 i 26, que es vacunarà només al matí. Els dies festius, com el 25 de desembre, 1 de gener i 6 de gener, no hi haurà vaccinacions. Les festes de Nadal amb els reencontres familiars poden incrementar el risc de contagi Bàrbara Duque és la directora d'infermeria de l'Hospital Mateu Orfila.
La taxa de vacunació que tenim en els majors de 60, que és una població de risc, en aquests moments és aproximadament un 42%. Quina és l'òptima? Arribar a un 70, un 75. O sigui, això són dades que es veuen com la implicació de la població doncs, ha disminuït, no? Per això animo a la població en general, no només en aquestes persones de risc, que aprofitin aquesta campanya de vacunació.
La incidència epidèmica actual de la grip a Menorca és de 75 casos per cada 100.000 habitants i això ha activat mesures a l'hospital, com la recomanació que els acompanyants dels pacients ingressats també duguin posada la mascareta i la limitació a un sol acompanyant per pacient.
Jo avançàvem en titular les entitats que fan feina de manera directa amb addiccions i drogues indiquen un increment del consum de ketamina i es mostren preocupats pel desconeixement sobre aquesta substància, un augment que també demostra un estudi del Servei d'anàlisis clíniques de zones passes. Un dels indicadors que fan servir és que fa 2 anys es va detectar aquesta substància en 80 pacients, mentre que l'any passat en varen ser 206.
Aquestes entitats expliquen que prenen tant ketamina com tussi, que és una droga sintètica, també coneguda com a cocaïna rosa, que conté aquesta substància i MDMA. Les persones que en consumeixen dissocien i en moltes ocasions no recorden algunes el que han fet. Una de les coses que més els preocupen és el desconeixement sobre aquesta droga i els seus efectes. És Claudio Vidal, director estatal del programa Energy Control.
Hay personas que acaban desarrollando un consumo problemático de ketamina, ¿vale? Y acaban estableciendo una relación de dependencia con la ketamina y además se trata de personas que luego muchas veces no acaban llegando a los dispositivos de tratamiento y no solicitan ayuda. Y en segundo lugar, hay un riesgo específico de la ketamina, que son los daños urológicos asociados al consumo de ketamina.
El govern espanyol rectifica i atorga la Gran Creu de Carles III a Francesc Andic.
Hoy condecoramos a todos los presidentes autonómicos con la Gran Cruz de Carlos III. Els presidents autonòmics ja fallecidos.
Ho ha anunciat Elma Saiz en la seva primera intervenció com a portaveu de l'executiu espanyol. El Consell de Ministres rectifica, per tant, després de la polèmica generada aquí a les Illes, quan fa uns mesos es va anunciar que s'atorgava a dos presidents socialistes morts enguany, el d'Aragó, Javier Lambán, i l'extremeny Guillermo Fernández Vara, creant així un greuge institucional amb el cap de govern durant 2 legislatures que va morir el gener d'aquest 2025.
El Consell de Ministres, per evitar entrar en més polèmiques, ha decidit que aquest reconeixement s'atorgui a tots els presidents autonòmics morts, independentment de la comunitat o del partit polític. La decisió d'atorgar-la només a Lambán i Fernández Vara va caure molt malament a l'arxipèlag, sobretot entre les files socialistes, ja que Francesc Antic ha estat un dels actius més importants del partit, presidint el 1999 per primera vegada una coalició progressista que acabava amb l'hegemonia del PP fins al moment. Va repetir de nou el 2007 i després de perdre les eleccions va ocupar altres càrrecs com el de diputat o senador. La Gran Creu de Carles III és la més alta distinció civil que atorga l'Estat per a persones rellevants en reconeixement pels seus serveis prestats.
Tot això en el darrer Consell de Ministres de l'any, en el qual també s'ha anunciat que les pensions mínimes pujaran més d'un 7% aquest 2026, mentre que les no contributives, l'ingrés mínim vital, ho farà encara més fins a l'11%.
El govern estatal allarga mesures com la prohibició de desnonaments per a persones vulnerables sense alternativa residencial o el tall de subministraments bàsics com la llum o l'aigua. També es manté el bo energètic, una qüestió d'igualtat social, segons Elma Saiz.
Nuestro sistema, que es solidario y contributivo, supone un escudo fundamental para muchas familias. Un estudio reciente de APN aseguró que las pensiones salvan de la pobreza a casi 8 millones de personas y reducen la tasa nacional en 16,4 puntos porcentuales. De eso estamos hablando, de justicia social.
Això en un Consell de Ministres que ha donat llum verda a la pròrroga a les bonificacions del transport públic, que en el cas de les Balears permet que tant els busos municipals i interurbans, així com el tren i metro, en el cas de Mallorca, continuïn a ser gratuïts per a residents.
L'actualitat política també ve marcada avui per la ressaca electoral a Extremadura i les opcions que té la presidenta en funcions, Maria Guardiola, de seguir al capdavant de la Junta. El PP va ser la formació més votada, però ara per ara no té prou majoria garantida per la seva investigació. investidura. Depèn d'un Vox que ha duplicat els seus suports i que promet ser exigent en les negociacions.
El PP, a priori, no tanca cap porta ni tan sols la possibilitat de negociar una abstenció amb el PSOE, tal com ha suggerit l'expresident socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra. La primera opció, de tota manera, és Vox i estan a l'espera de conèixer què és el que demanen. La portaveu del PP al Congrés, Esther Muñoz, en tot cas, no creu que demanin entrar a formar part d'un govern.
¿Qué va a pedir, qué no va a pedir? Pues lo veremos, ¿no? No sé si finalmente pedirá estar en los gobiernos. Yo les veo muy cómodos fuera, en la oposición. La verdad, no les veo con muchas ganas. Estaban en los gobiernos y decidieron salirse porque no les gustaba la gestión.
Just avui, Maria Guardiola, presidenta en funcions, s'ha reunit en el seu Consell de Govern, el darrer de l'any, i el primer d'ençà de les eleccions. La portaveu, Elena Manzano, confia que les negociacions per investir Maria Guardiola com a presidenta comencin el més aviat possible i no descarta ara mateix cap acord.
Per cert, que el PSOE deixa en mans del partit Extremadura la possibilitat d'abstenir-se per facilitar així la investidura de Maria Guardiola del Partit Popular. L'actualitat d'aquest dimarts passa pel caos judicial davant la imminent entrada en funcionament dels tribunals d'instància.
El sindicat CESIF lamenta que la transformació dels òrgans judicials està generant retards als casos, ja que els funcionaris es veuen obligats a centrar els seus esforços en fer la mudança de lloc. Segons el sindicat, la situació més preocupant la viuen els jutjats de la Serralleria Palma. José Antonio Muñoz n'és el delegat sindical.
Yo vi la semana pasada gente que tenía citaciones a las 10 de la mañana para un acto de conciliación y que no sabía dónde acudir. O actos como apoderamientos a favor de procuradores o profesionales y mientras estaban realizando esos actos, venir gente de la mudanza y empezar a cambiar las mesas de sitio, cuando el funcionario se quedaba prácticamente sin dónde apoyar el ordenador.
Francesc Antic rep la gran creu de Carles III de part del govern espanyol.
L'executiu estatal ha rectificat després de la polèmica generada aquí, a les Illes, quan fa uns mesos es va anunciar que s'atorgava aquesta distinció a dos presidents socialistes morts enguany, el d'Aragó, Javier Lambán, i a l'extrement, Guillermo Fernández Vara, però no a Francesc Antic. El Consell de Ministres, per evitar entrar en més polèmiques, ha decidit que aquest reconeixement s'atorgui a tots els presidents autonòmics morts, independentment de la comunitat o del partit polític.
L'Ajuntament de Palma millorarà el circuit de carrils bici.
Cort invertirà 14 milions d'euros per modificar carrils que ocupen passos de vianants de forma perillosa, interseccions mal dissenyades, altres que afecten aturades del bus o contenidors. El pla començarà per eliminar 15 places d'aparcament a 31 de desembre i un carril de circulació en un tram del carrer Francesc Suau.
A Eivissa, 13 milions d'euros per la reforma de la ronda E10.
És una de les principals artèries d'accés a la capital eivissenca, també coneguda com a Avinguda de la Pau. Ara es vol reformar per unir els barris de Can Escandell amb Can Misses i Eivissa Centre. La primera passa serà la licitació que haurà d'incloure un estudi de mobilitat per saber com dissenyar els accessos.
Detectat un augment del consum de ketamina a les Balears.
És un estudi del Servei d'Anàlisis Clíniques de Son Espases que indica que el consum n'ha incrementat un 300% a les Illes d'ençà del 2023. Si fa dos anys es va detectar aquesta substància en 80 pacients, que l'any passat en varen ser 206. Diverses entitats treballen amb les addiccions i les drogues i s'hi mostren preocupades.
A Menorca, mentrestant, s'han habilitat diferents punts per vacunar-se contra la grip sense cita.
L'objectiu és facilitar l'accés a la vacuna per millorar la cobertura de la població en un moment d'inici del període epidèmic marcat per les festes de Nadal amb reencontres familiars que poden incrementar el risc de contagi.
2:33, parlem ara d'habitatge. El grup popular ha registrat un paquet d'iniciatives al Parlament amb les quals reclama una adaptació urgent de les polítiques estatals a la realitat específica de les illes. Creu que s'han d'ajustar les ajudes del lloguer i reduir la càrrega fiscal a l'arxipèlag.
Segons un comunicat de la formació, les Balears no poden continuar aplicant les mateixes regles que altres territoris amb un mercat de lloguer diferent. Els preus, afegeix, duen anys disparats a l'arxipèlag i les ajudes estatals no arriben als més necessitats. Davant d'això, però proposa elevar el límit màxim de renta dels 900 euros actuals fins als 1.200 per habitatge i uns 600 euros per habitació. A més, els populars defensen reduir la càrrega fiscal associada a la construcció i adquisició d'immobles. Critiquen que el govern de Sánchez es negui a baixar impostos com l'IVA que encareixen el preu final que paguen els ciutadans.
L'habitatge és un dels temes destacats d'aquest 2025 que també d'una o altra manera serà notícia l'any que ve.
A IB3 Ràdio, els temes de l'any.
Tots els espanyols tenen dret a gaudir d'un habitatge digne i adequat. Els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per fer efectiu aquest dret, regulant la utilització del sòl d'acord amb l'interès general per impedir l'especulació.
És el que recull l'article 47 de la Constitució espanyola, un punt de la Carta Magna que fa anys que és protagonista no pels avenços aconseguits, sinó pel retrocés progressiu d'aquest dret. Aquest 2025 el tancam una altra vegada amb els deures sense fer, amb un mercat tensat a les illes, amb molta més demanda que oferta i amb uns preus disparats en lloguer i en compra. Una emergència residencial que, segons els representants del sector, tindrà continuïtat l'any que ve sense que les polítiques públiques hagin tingut temps encara de suavitzar la situació. És un resum de l'any fet per Neus Mercant.
Aquest 2025 l'habitatge ha tornat a ser l'assignatura pendent de les polítiques socials. I ho ha estat aquí a les Balears, però també a la resta de l'Estat. Durant 12 mesos hem assistit a balls de xifres de preus, tant de compra-venda com de lloguer, i tots desorbitats, a causa, sobretot, d'una regla matemàtica bàsica. La demanda és altíssima, tant pel que fa a residents com a treballadors del sector serveis, també de la construcció, que venen de la península, i també per part d'estrangers que volen una segona residència a l'arxipèlag. L'oferta, doncs, l'oferta continua sent baixíssima, amb propietaris que no lloguen per por i amb moviments especulatius per part de grans tenidors. Així les coses, el representant del sector pronostica en un 2026 continuista, sense gaires senyals de millora i amb una necessitat encara urgent d'un gran pacte públic i privat que permeti posar en marxa, diuen, no mesures ostentoses, sinó plans a curt termini. Un objectiu difícil, segons l'economista i expert en el sector immobiliari, Pau Montserrat, a causa de la manca d'unitat de la classe política.
Els nostres polítics se centren més amb intentar generar estats d'opinió que li puguin generar un vots en un futur, que no en posar realment solucions damunt la taula que facin que 2026 no sigui una còpia barata de 2025.
Montserrat fa una crida a la unitat en un 2025 en què han tornat a augmentar i molt els desnonaments.
Calla, escucha, tu lucha, nuestra lucha.
Són crits que es varen escoltar a mitjan d'octubre a la barriada palmesana de Songoleu. Va ser en l'execució d'un desnonament d'una família en situació vulnerable. Estava formada per una mare i tres fills petits que no tenien on anar. Situacions com aquesta han augmentat enguany, segons la plataforma d'afectats per la hipoteca, la PA, que necessiteix, diuen, de mitjana dues per setmana. Aquest darrer mes n'han aconseguit aturar tres. I mentrestant el negoci continua pujant amb un increment de transaccions que l'any que ve podria arribar encara al 10%. Ho pronostica el director d'estudis i portaveu de pisos.com, Ferran Font.
El 2026 serà un bon any per vendre, també serà un bon any per jugar, des del punt de vista del propietari, i de compra, doncs sí, no només perquè es perseguirien pujant el 2027, sinó que tindrem un any amb tipus d'interès que farà interessant hipotecar-se per comprar un habitatge.
L'administració pública reconeix la gravetat de la situació. La presidenta del govern, Marga Proens, ha tancat l'any amb el compromís de construir més de 1.200 pisos públics, en concret 1.213, als quals només hi podran accedir ciutadans que duguin al manco 5 anys residint a la comunitat. D'aquesta manera, l'IBAVI veurà incrementat el parc públic d'HPOs, també de preu limitat, fins als més de 3.700.
Incentivam com mai, amb aquest creixement, de més d'un 50% en el parc d'habitatge públic que hi ha actualment a les nostres illes. I com saben, a més, tant els HPL com en aquest cas els HPO tenen caràcter de permanència, per tant, seran sempre habitatges assequibles en les condicions que necessiten per poder-hi accedir.
Al capdavant de la Conselleria d'Habitatge, el conseller José Luis Mateo demana col·laboració a les empreses promotores. Els insta que l'any que ve, el 2026, retallin beneficis, evitant arribar al màxim que poden demanar per cada projecte, tot en l'objectiu de fer-los més assequibles. I de per trobar una empresa que ja faci això, hem hagut de defugir de les promotores grans i hem anat a tocar les portes d'una petita. És el grup Amb Tu, que no arriba mai al topall que fixa la llei. Per exemple, en el cas de Palma, si la norma li permet vendre cada pis per 2.900 euros al metre quadrat, en demana màxim 2.700 o 2.800. És l'única companyia especialitzada en habitatge de protecció oficial, també de preu limitat per joves i per residents, i fa dos anys diuen que ajuden a canviar el sistema per consciència social i per responsabilitat. Germán Rocha, CEO i gerent.
Tenemos un compromiso social con las Islas Baleares, porque es la tierra que nos vio crecer, la tierra que nos vio nacer, y nacimos para eso, nacimos con esa convicción de crear vivienda asequible para los residentes y que la ética empresarial, ganar dinero y ser empresario puede ir de la mano con el compromiso social.
Informatiu migdia. Esports.
Gavi Fortesa, bon dia de nou.
Bon dia de nou.
Comencem aquest repàs a la informació esportiva amb la plantilla del Mallorca, que ja està de vacances.
No com nosaltres, no?
Exactament. No com nosaltres.
Fins dia 29, l'equip mallorquinista no tornarà als entrenaments i dia 31 ho farà de portes obertes pels aficionats que podran gaudir d'una jornada especial amb regals i sorpreses pels més petits. El jugador mallorquí Mateu Jaume ha parlat a Ivetres d'un cap d'any agradós.
Acabam... No te diria contents, perquè en el futbol sempre val més i volem anar cap amunt i crec que el club i tota l'afició mereixen molt més i crec que és algo positiu acabar així perquè tornarem amb més ganes i tornarem més forts i disposats a donar-ho tot.
Pel que fa a la competició, el Mallorca tornarà dia 4 de gener contra el Girona a Son Moix, una competició que es va tancar ahir amb el darrer partit de la jornada de 7 amb la victòria de l'Espanyol a Sant Mamés per 1-2 davant l'Atlètic Club. L'Espanyol està sent l'equip revelació de la Lliga. Du 5 victòries consecutives, és 5è a la classificació i el seu entrenador, Manolo González, parla d'orgull.
De moment el 2025 ha sigut prou bo, però aviam si pot ser un any i continuar la temporada i acabar una temporada que la gent tingui alegria, felicitat, que torni... Bueno, que senti orgullosa de ser d'Espanyol, que penso que és el que la gent sent ara mateix.
Per cert, ja tenim horaris per la jornada 20 i el Mallorca Atlètic Club de Bilbao se jugarà a Son Moix dissabte de 7 de gener a les 4 i quart del capvespre.
En futbol de Can Nostra, l'equip revelació és el Poblense.
Recent ascendit a segona federació, l'equip poble que entrena Òscar Troia és líder al grup tercer de la categoria amb un partit pendent i amb un balanç de 8 victòries, 5 empats i 2 derrotes en 15 partits. El president Miquel Bennàsser Molondro ha passat avui pels micròfons d'IB3 Ràdio, el programa Esports 3, per parlar d'aquest gran inici de temporada del seu equip.
No miràvem enlloc. Òscar me va ensenyar que si anàvem líders són els altres que mos han de mirar a nosaltres. Entonces, nosaltres jugàvem dia 4 a Porreres a defensar el lideratge i llavors dia 7 tenim el partit pendent a dint Torrent. Anàvem primers amb un punt més que els altres, però amb un partit també pendent. I nosaltres pensam a Porreres i partit a partit.
El que espera el president del Poblense és que tot acabi com ha començat.
Acabam l'any Seguem primers i com m'ensenyaren quan era petit, així com el vegem començar, que el vegem acabar.
En el mateix grup recordam que són 5 els equips balears i darrere el Poblense l'Atlètic Balears és el segon classificat, la Societat Esportiva Eivissa és 8a, l'Andratx 11a i el Porreres, també recent ascendit, és 16a en zona de descens.
El Marroc ha començat la Copa d'Àfrica.
I el Mallorca hi té representació, el migcampista Omar Mascarell, que demà a la 1:30 debutarà amb la selecció de Guinea Equatorial contra Burkina Faso. Els resultats d'ahir varen ser els següents: Mali 1, Zàmbia 1, Sud-àfrica 2, Angola 1, Egipte 2, Zimbabue 1, i avui se jugaran els partits Senegal, Botswana, Nigèria, Tanzània i Tunísia, Uganda.
L'Illes Balears Palma Futsal ha fet avui el brindis de Nadal amb els mitjans de comunicació.
Amb el president José Tirado al capdavant, celebrant el que ha estat un 2025 amb dos títols, la tercera Champions i la tercera Copa Intercontinental. Tirado ha parlat de quin és l'objectiu del club i l'equip el pròxim any 2026.
El objetivo para el 2026, pues nosotros siempre queremos cada día ser un poquito mejor. Creo que nos queda un 2026 apasionante, donde vamos a jugar ahora en breve una Supercopa que, gracias a la Federación y a las instituciones que han trabajado con la Federación Española para que por primera vez en la historia tengamos una competición nacional en Somos, donde yo creo que esto hay que disfrutarlo. Ya no estoy hablando si somos capaces de poder ganar ese ansiado título nacional en la isla, pero bueno, tenemos una Champions, una Copa de España. Creo que nos tenemos enfrente un 2026 otra vez apasionante.
Pel que fa a la selecció espanyola de futbol sala, doble victòria a Sèrbia per 1-5 i 0-3 amb el jugador del Palma, Mario Rivillos, com a capità. Darrers amistosos abans de començar l'Europeu dia 23 de gener contra Eslovènia. En declaracions a IB3 Ràdio, Rivillos parla d'aquests dos partits amistosos.
Los dos partidos en Sèrbia han sido buenos, han sido positivos, hemos sacado conclusiones positivas y evidentemente corregir las dudas que nos causaron los serbios para de cara al europeo.
Rivillos, que es molt ambiciós amb aquest europeu.
Con la mentalidad y con la ilusión de ir y hacer un buen papel, por supuesto optar por el título, que para eso España es la selección que es.
Personalment, el jugador madrileny està especialment content amb el seu retorn a la selecció, amb galons de capità i a la selecció, com dèiem, anys després.
Contento de poder seguir yendo, disfrutando del camino y con las ganas intactas.
Arriba Nadal i arriben les carreres populars, Gavi.
Com, per exemple, la cursa de Sé amb sortida i arribada a Lloseta, passant per Alaró i Binissalem, amb dues proves de 17 i 7 quilòmetres de recorregut. Entre els participants, noms il·lustres com Mario Mola i Tòfol Castanyer.
D'una carrera que havia corregut fa molt d'anys i poder compartir quasi tots els quilòmetres amb els companys, amics, el meu germà, el resultat avui per allà era la de menys.
Massa ritme per jovenets de més de 50. Però bé, molt bé.
Els guanyadors varen ser José Luis García Pujadas i María Luz Tesuri.
Estic molt content, no sabia com veníem. Després d'haver fet UTMB Mallorca de 100 quilòmetres, 3 setmanes entrenant progressivament i era la primera vegada que m'anava a parar dorsal. Sí, la veritat que m'he trobat molt bé.
Súper contenta por el aliento en cada kilómetro y la gente en la carretera y fue dura, pero se pudo ganar, que es lo importante.
Aquesta ha estat la 36a edició d'una prova tradicional al calendari nadalenc.
En bàsquet, el Palmer Bàsquet Mallorca encara no ha fet oficial el fitxatge d'un nou entrenador.
Després de la destitució de l'argentí Lucas Victoriano, serà el seu ajudant fins ara, José Ignacio Díez de Acharán, el tècnic que es farà càrrec de l'equip al pròxim partit, precisament el derbi contra el Figo i Palma, que se jugarà diumenge al Palau de Somos a les 12 del migdia. El jugador del Palmer, Joan Feliu, parla a IB3 de responsabilitats.
No hem de posar excuses i donar-se culpa en els que ja no està. És a dir, hem d'afrontar cadascú la seva culpa, cadascú la seva responsabilitat. Sabem que en el que teníem ho podíem fer millor, sabíem que aquest equip que tenim és molt millor que els darrers dos partits, que han estat un desastre, I per això el que ens dona esperança és a seguir lluitant i a treure situació, perquè sabem que tenim una plantilla completa i que ho pot fer molt millor del que hem fet fins ara.
En ciclisme torna la Challenge Volta a Mallorca.
Una nova edició, la 35a masculina i la tercera femenina, se disputarà des del 24 al 26, la femenina, i del 28 de gener a l'1 de febrer, la masculina. Avui ha parlat al programa Esports 3 el director de l'empresa organitzadora Unisport Consulting, Manuel Hernández.
Cuando llegan estas fechas, lo mejor es que esto empiece cuanto antes. Pero bueno, estamos ultimando detalles todavía y ahora con todas estas fechas así más festivas, pues hay como un poco de impasse, pero bueno, con todo muy, muy adelantado. Intentamos siempre que haya una diversidad en los recorridos para que todos los ciclistas tengan algunas oportunidades. Entonces, en este caso, pues tenemos dos etapas con llegadas en alto y una que será un sprint clarísimo.
I el Rally Dakar tornarà a tenir presència a Pitiusa.
Toni Vingut ho té tot preparat per disputar el seu setè Dakar consecutiu. L'Eivissanc ha presentat el seu projecte per afrontar la prova automobilística més dura del món. Vingut repetirà el rol de l'any passat. Serà el copilot del català Gerard Ferrés a la categoria Side by Side. L'any passat ocuparen la sisena posició de la general i l'objectiu en aquest Dakar 2026 és pujar al podi.
Jo, el meu plan és arribar a córrer de pilot, però bueno, mentrestant estic aprenent com a copilot. Ja partim amb més experiència els dos junts, mos duim bé, cosa que és molt important, no? Entre pilot i copilot són moltes hores junts i mos hem d'entendre. Creo que este año el Dakar va ser, por lo que nos han comentado, más difícil que otros años. O sea, si, yo creo que si le sabemos sacar provecho, si sabemos intentar tener menos averías y solucionarlas con menos tiempo, pues eso es una ventaja.
Aquesta nova edició del Dakar començarà el dia 3 de gener. A més de l'eivissenc Toni Vingut, també torna al Dakar el mallorquí Llorenç Fluixà.
Gràcies, Gavi. Fins aquí els esports. Fem una petita pausa i en la tornada parlarem de grans projectes educatius.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
IB3 dona una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears, que promou el voluntariat, coordina les entitats, ofereix formació i representa els interessos del voluntariat davant la societat i les administracions. Més informació a plataformavoluntariat.org i al telèfon 900 10 29 79. IB3, tots donam una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears.
Mallorca és que nostra, i hi vivim amb orgull i responsabilitat. La volem compartir, sí, però amb respecte i cura. La cuidam i volem que qui vengui la cuidi amb nosaltres. Mallorca no es visita, es comparteix. Mallorca és que nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca, Consell de Mallorca, Illes Balears Sostenibles, Govern de les Illes Balears. Cuida'm. Nadal a Can Nostre és especial. És retrobar-nos i tornar a sentir l'escalfor dels nostres. És celebrar allò que som i cuidar allò que estimem. A Mallorca els petits moments fan gran la nostra illa. Per un 2026 ben mallorquí. La Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca vol desitjar-vos bon Nadal i bones festes. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears. Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Quan falten 8 minuts per les 3, parlem d'un projecte que encara en la recta final són les obres d'ampliació de l'Institut d'Educació Secundària Ses Estacions de Palma, que més han fet possible la descoberta d'un refugi antiaeri de la Guerra Civil Espanyola, Marcel.
Sí, el centre educatiu acollirà un nou edifici de dues plantes dedicat a la formació professional de l'àmbit de l'administració i la gestió, unes obres que estaran acabades pel curs 2026-2027 i que tenen un pressupost de 3 milions d'euros. Antoni Vera és el conseller d'Educació.
És una planta baixa i dos pisos, dues plantes, que connecta amb l'edifici antic que era una reivindicació històrica de l'Institut de les Estacions. Per què? Perquè necessitava molt més espai per ampliar tots els graus de formació professional.
Amb les obres s'ha descobert un refugi antiaeri de la Guerra Civil Espanyola, una estructura que no apareixia als mapes i que es troba, i ho han pogut comprovar i han pogut baixar, com moltes altres obres d'aquest tipus, en bon estat de conservació. A la roda de premsa hi ha vengut també Tomeu Fiol, que és historiador i és expert en, i ha investigat tot el tema dels refugis antiaeris a les Illes Balears.
Aquí antigament hi havia una societat agrícola, la Societat Agrícola Mallorquina, que va haver de construir un refugi perquè s'ha d'obligar a construir refugis a les fàbriques que tinguessin un determinat nombre de treballadors i se va començar a fer aquest refugi. Llavors va passar que a l'altra banda del carrer se va posar un corte militar que per habilitar un refugi va acabar interconnectant el seu refugi amb el de la Societat Agrícola Mallorquina passant per davall del carrer Margalida Caimari.
La conselleria dedicarà ara una partida addicional a la de l'ampliació de les estacions per acabar de rehabilitar i adequar aquesta descoberta, aquest refugi antiaeri. De fet, no descarten que es pugui visitar o que pugui també servir per explicar als alumnes episodis de la Guerra Civil Espanyola.
I avui també s'ha presentat l'avantprojecte guanyador per al futur districte de les Arts. Aquest espai se situarà vora l'actual Conservatori Superior de Música de les Illes Balears a Palma i s'hi concentren els estudis universitaris d'art dramàtic, disseny i música.
El districte acollirà, a més de les actuals instal·lacions, tres edificis. Seran el Conservatori Professional i les escoles superiors d'art dramàtic i de disseny. Coll de Clerc i Barceló Balanzó han estat els guanyadors del concurs d'idees. Aquests estudis d'arquitectura han projectat nous espais com una gran plaça pública i una àgora cultural oberta. El nou complex disposarà de nous espais com una sala d'arts escèniques, una d'orquestra i una de cor, això a més de sales polivalents. És el conseller d'Educació, Antoni Vera.
L'objectiu que tenim és crear un entorn educatiu innovador en un parc urbà que sobretot ha de potenciar la visibilitat dels estudis artístics superiors i millorar l'accés de tot l'alumnat en aquests estudis.
Vera ha fet èmfasi en les sinergies que es crearan entre els diferents estudis artístics. El Districte de les Arts té un pressupost de 53 milions d'euros i és un dels projectes més ambiciosos del govern de Marga Proens. Es preveu que les obres comencin a partir de 2027.
Un any més s'ha entregat un camió ple de menjar com a iniciativa perquè les persones més vulnerables puguin passar també un bon Nadal. La solidaritat ha tornat a Can Gasà aquest Nadal, el primer sense el seu fundador, Jaume Sant Andreu.
La patronal agrària Saja els ha fet arribar també carn i peix fresc i llenya per escalfar el casal. Volen dignificar les festes per a les persones més necessitades. Són més de 10 tones d'aliments que Can Gasà comparteix amb 5 entitats més, com l'associació Zaqueo, que reparteix dinars cada dia i que també atén molts usuaris. Són el gerent de Saja, Xisco Salvà, i Pep Ripoll, de Zaqueo.
I d'alguna manera el millor homenatge que li podíem fer és fer-ho d'una manera senzilla i natural, com a ell li agrada i li hagués agradat que ho féssim.
No podem fer per més gent. Fer menjar per 270 o 180 cada dia és molta, molta feina. Molta. Last Christmas I gave you my heart,
but the very next day you gave it away. I el Pare Noel ja ha arribat des de Lapònia a Eivissa, s'ha passejat durant el matí amb tota la seva comitiva pels carrers de la ciutat.
Molts infants l'esperaven amb il·lusió i nervis per donar-li les seves cartes. Tot i el fred, ningú no ha volgut perdre's la cavalcada en què el Pare Noel ha recollit les peticions i desitjos dels boixos. La majoria tenien molt clar què li volien demanar. Last Christmas I gave you my heart,
but the very next day you gave it away. Unas pistolas con un peto.
Como cumple su deseo. Unos vestidos
de pedir cosas que porto esperando molt de temps.
Aún no le he pedido nada, lo tengo que pedir.
En tengo que deixar una miqueta de llet, y ahora que no sé el mamá Manuel, que vol que mengi bròcoli, dos galletes de xocolata.
Això ha estat avui. Demà a les 11 de la nit, la Seu, a Mallorca, acollirà la celebració de les matines de Nadal. Enguany hi ha una novetat destacada en la interpretació del tradicional cant de la Sibil·la. Ja, Així sona la veu del nin que cantarà la Sibila a la Seu.
Fa més de 50 anys que un nin no puja a la trona major de la Seu per interpretar la Sibila. Enguany ho farà Antoni López, de 12 anys. L'escoltam a ell i Pere Oliver, prefecte de litúrgia i música de la Seu.
A mi sempre m'ha agradat molt cantar i jo quan era 24 de desembre i veia la Sibila deia, però què bé canta aquesta nina. Però nunca veia un nin i dic, però què passa? Nunca n'hi ha un nin?
Vàrem presentar en els nins, tots els que formen part de l'escolania, la possibilitat de que poguessin ser elegibles per cantar la Sibila a la Seu.
Antoni va seguir una preparació vocal durant 6 mesos amb audicions setmanals al final del procés de selecció.
Amb el seu primer disc a punt de publicar-se i un concert de presentació es gremi a principi de l'any que ve, aquesta banda de Palma que, escoltant de fons, arriba trepitjant fort. Erika Blair, un homenatge en femení a l'esperit de les novel·les de qui va ser conegut amb el pseudònim de George Orwell, ens canta en anglès sobre la relació de la humanitat amb l'anticapitalisme i com moltes vegades això ens du a cercar en diverses maneres d'evasió. Dia 9 de gener presentaran el seu primer llarga durada en un concert conjunt amb Soslayo i Zulu Zulu en el cicle de directes presentat per Estrella Damm anomenat Friday I Am In Love a la Sala Zero d'Esgremi, a Palma. És moment d'actualitzar les notícies més destacades d'aquest dimarts 23 de desembre. Satisfacció del PSIC després que el govern espanyol ha rectificat i ha atorgat la Gran Creu de Carles III a Francesc Antic. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. La secretària general del PSIC, Francina Armengol, ha destacat la figura d'Antic després de la polèmica generada fa uns mesos quan es va atorgar aquesta distinció a dos dels presidents socialistes morts enguany, el d'Aragó, Javier Lambán, i a l'extremeny Guillermo Fernández Vara, però no al Balear.
Francesc Antic, en Xisco, a part de ser un gran amic, a part de ser un gran socialista, ha estat un gran polític, una persona que va innovar moltíssim en les polítiques de les Illes Balears, que va ser absolutament pioner, valent i compromès, una persona amb una honestedat enorme.
El Consell de Ministres ha volgut tancar així la polèmica atorgant aquest reconeixement, que és la més alta distinció civil que dona a tots els presidents autonòmics ja finats.
El CESIF denuncia un caos judicial quan falta una setmana perquè entri en funcionament els tribunals d'instància.
La situació més preocupant la viuen els jutjats de la Gerreria de Palma, on, segons el CESIF, són els mateixos funcionaris els qui han organitzat la mudança a causa de la nova reorganització dels jutjats que ha aprovat el Ministeri de Justícia. El CESIF va demanar una pròrroga de 6 mesos per implementar de manera ordenada tot aquest procés, però Madrid ho va rebutjar. Pablo Rodríguez, responsable de justícia del sindicat a les Balears.
Ahora mismo podemos decir que este servicio público no se está prestando, iba a decir, de ninguna manera. Bueno, se está prestando de una manera absolutamente precaria porque el funcionario ni siquiera tiene un puesto de trabajo.
Palma millorarà el circuit de carrils bici de la ciutat.
Cor invertirà 14 milions d'euros per modificar carrils que ocupen passos de vianants de forma perillosa, interseccions mal dissenyades, altres que afecten a parades de bus o contenidors. El pla començarà per eliminar 15 places d'aparcaments al carrer 31 de desembre i un carril de circulació en un tram del de Francesc Suau.
El Consell d'Eivissa destina 13 milions d'euros per la reforma del primer cinturó de Vila.
És la també coneguda com a Avinguda de la Pau, és una de les principals principals artèries d'accés a la capital eivissenca, que es vol reformar per unir els barris de Can Escandell, en Camises i Eivissa Centre. Ara es farà una licitació que haurà d'incloure un estudi de mobilitat per saber com dissenyar tots aquests accessos. Rafa Trigueros, al Batle de Vila.
I avui ja és una realitat. L'Ajuntament d'Eivissa assumeix aquesta responsabilitat de millora, aquest compromís amb els ciutadans, no només de la ciutat d'Eivissa, sinó de Silla, que venen a la ciutat per qüestions laborals o altres qüestions, que tenim que tenir una via segura, una via on es pugui circular de la millor manera que s'està fent avui.
Detectat un augment del consum de ketamina a les Balears.
Un estudi de Son Espases indica que el consum s'ha incrementat un 300% a les illes d'ençà 2023. Si fa dos anys es va detectar aquesta substància en 80 pacients, l'any passat en varen ser ja 206. Diverses entitats que treballen amb addiccions i drogues s'hi mostren preocupades.
A Menorca s'han habilitat ja diferents punts per vacunar-se contra la grip sense cita.
L'objectiu és facilitar l'accés a la vacuna per millorar la cobertura de la població en un moment d'inici del període epidèmic marcat per les festes de Nadal en reencontres familiars que podrien incrementar el risc de contagi. Bàrbara Duque, directora d'Infermeria del Mateu Orfila.
La taxa de vacunació que tenim en els majors de 60, que és una població de risc, en aquests moments és un aproximadament un 42%.